És l'hora de l'especialista. Avui amb... A la plaça Mercat d'Olot, la vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La vinoteca Venda i Tast.
Es podria dir que en Miquel Fluvià de vegades el busques i no el trobes.
A vegades passa.
Miquel, bon dia, què tal?
Hola, molt bon dia.
Jo ho dic això perquè a vegades anem al lloc on pensem que hi ets, no? Per exemple, a la vinoteca. Correcte. I vinga, buscava en Miquel. Diu, no, avui és a Barcelona. I ha anat a la Wine Week. És a dir, la setmana del vi, diguéssim,
exacte,
no?
Exacte, la Barcelona Wine Week.
Ah, exacte, la Barcelona Wine Week. Bé, això és el que va passar, per exemple, la setmana passada, no?
Correcte.
El que tu, volíem veure't i al final no et vàrem veure perquè estaves a Barcelona.
Exacte. I estava a Barcelona dilluns, dimarts i dimecres, que eren els tres dies de fira. Una fira, doncs, que està dedicada, doncs, al món del vi en general, mm-hmm. Vins espumosos, que es fa a la fira de Montjuïc, i és una fira que es va segregar el seu dia, doncs, de l'alimentària.
Perquè aquesta fira es feia dins l'alimentària d'abans.
Estava dins l'alimentària, mm-hmm. I com que el món del vi, doncs, cada dia té més força i més presència, doncs tenia entitat per ella sola, doncs, per caminar sola, no? Mm-hmm. I des de que fa, no recordo exactament, 3-4 anys, doncs, que es va segregar d'alimentària, es fa anualment, doncs, a Montjuïc, i ella sola, amb gairebé 1.000 expositors.
1.000?
1.000 expositors, gairebé 900 i un pico molt llarg.
I,
no, realment, és a dir, no hi ha més expositors perquè no hi caben. Vull dir, tots els espais de la fira, te'n dones compte que estan tots els espais ocupats, fins i tot arribant a l'extrem que les zones, doncs, de restauració, de bar, perquè els visitants i els propis expositors, doncs, puguis fer, doncs, menjar alguna cosa o veure alguna mm-hmm. cosa, estan reduïts a la mínima expressió perquè no hi ha lloc.
No hi ha lloc,
no hi ha espai, no? Provocant, doncs, les conseqüents cues i falta d'espai, no? Però bueno, això és un altre tema. L'èxit va ser rotund, fins i tot una setmana abans, doncs, d'obrir la fira, el dilluns ja no s'habilitaven entrades, mm-hmm. És a dir, hi havia un overbooking total, i així es va acabar passant també amb el dimarts, que es va acabant, doncs, tallant l'entrada, i cada dia es van quedar gent al carrer que no va poder entrar.
Es pot veure que la cultura del vi, doncs, té molta força, no? I té molts de seguidors.
Molts de seguidors, molta força, està en un moment esplèndid, i realment, doncs, i s'entén el fet de que dius, carai, com pot ser que quedin gent al carrer i que hi hagi tanta assistència? Quan veus el que passa dins, doncs, realment te'n dones compte, doncs, que és normal que sigui així. Normalment, el que hi trobes, les novetats que hi trobes i el que pots anar a fer, doncs, o és amb una activitat d'aquest tipus, és impossible o gairebé impossible, doncs, de poder-ho fer. I una de les coses que m'agradaria explicar avui, doncs, seria una d'aquestes coses que són gairebé impossibles de poder fer si no és amb un acte d'aquest tipus, no?
Diu, les coses que passen a dins, això és el que volen saber. I què passa a dins?
Doncs, d'entrada, és a dir, a part de que hi ha gairebé 1.000 cellers, és clar, gairebé 1.000 cellers, això és humanament impossible des de poder-los visitar tots. És,
no, clar.
Has de fer una selecció. Però què vol dir? Que hi ha molt a triar. Hi ha molt a triar i al final també hi ha moltes coses novedoses i diferents, no? Començant per això que és obvi, no? Uh-huh. Però a més, 5 espais diferents en què s'hi fan xerrades i que s'hi fan tastos, durant tot el dia, vol dir que multitud d'activitats per poder fer, i d'aquestes, fent una bona classificació i buscant-te'ls bé, pots trobar realment coses extraordinàries, no? I nosaltres ja mesos enrere, doncs, ja quan va sortir el programa de la Barcelona Wine Week, doncs ja vaig veure que hi havia un tast que era realment especial, uh-huh. realment espectacular, i que calia, doncs, ja reservar la plaça, perquè si no, no s'hi anava, no? I és un tast que concretament es va fer dimarts de la setmana passada, el dia 6, I és un, era un tas de... El títol eren Los 10 Magníficos.
Ah, pensava que eren Los 10 Mandamientos. Dic, caram.
Los 10 Magníficos. Això és un tas que normalment cada edició de la Barcelona Gang Week es va fent i el fa un sommelier i periodista que és en... Deixa'm mirar el nom que el digui bé, en Ramon Francàs.
Sí.
I ell escolleix normalment els 7 magnífics, no?
És a dir, cada any es fan els 10 magnífics, però d'una
no,
cosa o una...
No, normalment es fan els 7 magnífics, no?
Oh, el 7.
L'any passat eren els 7 magnífics. I va, el que va fent va canviant de D.O. Va canviant de D.O. i de tipus de... i de cellers. I aquest any l'escollit era Ribera del Duero. Ribera del Duero. I en Ramon Francàs es va trobar de que en 7 se li feia curt. Ja. I no podia fer 7... I va dir, ho he d'allargar i n'hi he de ficar 10.
Això va fer, suposo, el primer any per el nom de la mateixa pel·lícula, no?, dels 10 Magnífics.
Sí, suposo que...
I llavors s'ha vist obligat a afegir-ne més, no?, i canviar-li el nom, perquè li queven.
Esclar, quan estem parlant d'una D.O. com és la Ribera del Duero, realment de les més prestigioses, de les més extenses que trobaríem a l'estat espanyol, esclar, es fa difícil trobar a 10 i fins i tot, cosa que va comentar ell, podien haver ser 12 o 15, vull dir que no... Que al final també algú va haver de saltar del programa
sí.
I també s'hauria merescut, però bueno, són coses que... Però bueno, realment, si el problema és la qualitat, realment és un problema realment petit, no? O espectacular de que té l'acte aquest en si, hi ha una frase que fan servir la denominació, la denominació de Ribera del Duero, és una denominació que no té padrina, i com que no té padrina, doncs ells mateixos ja es van penjant la medalla, no? Allò que dius, jo sóc molt bo, i ja com que no tinc padrina, me penjo la medalla. I ara tinc un catàleg aquí davant de Ribera del Duero que repartien a la fira, doncs, per promocionar la regió, i el títol, el lema que fan servir és Creado para emocionarte. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Bé, ja t'ho diu tot.
Ja t'ho diuen tot, clar. No? I tu dius, bueno, vale, doncs està bé, no? Està bé, com a eslògan funciona, no? Però el que a mi realment em crida l'atenció, i per això ho dic, és que després d'haver fet el tast, dius, això no és un eslògan, això és una definició de la D.O. És a dir, emociona, és a dir, creado para emocionarte. Això és una definició, això és la realitat de la D.O. de Ribera del Duero. Si tu proves realment el que s'ha de provar, si proves els 10 magnífics, emociona. El que deia, doncs...
Però que vareu acabar tots plorant allà, o què, al final?
Jo vaig quedar emocionat, i és fàcil de dir-ho i d'això, però són de... Em sembla que ho he dit alguna vegada, en les coses que t'agraden, no?, això pot passar i serveix per qualsevol cosa, no? Quan realment tu un tema t'agrada i pot arribar això emocionat, i és veritat que t'acaba emocionant, a mi personalment se'm posa la pell de gallina, no? Jo dimarts passat tenia en alguns moments de l'acte jo tenia la pell, se'm va posar la pell de gallina, i això tothom que li pot passar mil coses diferents, encara, és a dir, el que li agrada al cine i veu una pel·lícula que realment l'emociona també, se pot posar la pell de gallina mirant una pel·lícula.
Sí. O menjant quelcom que t'agrada moltíssim,
també. O escoltant un tema musical que t'arriba a emocionar i se pot posar la pell de gallina. Hi ha moltes... O mirant una posta de sol, o mirant una albada, mirant com surt el sol. Vull dir, hi ha mil... O escoltant el mar com frega les pedres i les onades. És a dir, és igual. Hi pot haver mil coses a la vida que poden arribar a emocionar. Les coses que et poden arribar a emocionar poden posar-te la pell de gallina. I jo puc dir que dimarts passat vàrem fer un tast que em va emocionar, em va posar la pell de gallina, provar els 10 millors vins de Ribera del Duero, molt ben aconduïts per en Ramon Francàs, explicant-te doncs, una mica doncs, el camí, doncs, acompanyant-te en el camí doncs, del que estàvem provant, i al mateix moment, cosa que és molt difícil d'aconseguir, si no és un acte com aquest, que teníem els 10 cellers allà in situ.
És a dir, doncs, que hi eren tots allà en aquests moments.
Tots 10 eren allà, molts representats per l'enòleg que fa el vi, doncs comentant, doncs, bueno, curiositats, és a dir, temes, doncs, que relacionats amb el tas que estaven fent, per què ho havien fet, i, bueno, realment, doncs, són aquelles coses que t'ajuden, doncs, a entendre el món del vi i acabat el d'estimar, no? Jo aquí voldria aprofitar, doncs, que nosaltres ens a la vinoteca, a Pi Bernat, doncs tenim una sala de tast que últimament per temes de salut i d'això, doncs no hem acabat, doncs, de poder fer gaires actes, però que ara la intenció, doncs, és tornar-ho a fer.
A reactivar-ho, diguéssim.
A reactivar-ho. I sempre a mi la gent s'havia queixat molt de que quan fèiem tastos de que no se n'assabentaven, no? Vull dir que s'assabentaven, doncs, a toro passat, no? Que havien fet un tast de no sé què i diu, ostres, Miquel, m'hauria agradat poder venir, però, esclar, ho vas fer fa 15 dies. Sí, bueno, esclar, i, clar, és difícil, doncs, poder-se adreçar a tothom i d'això, vull dir, aquí cada dimarts sortim a la ràdio, quan n'hi ha algun, doncs ho comento, diem. Però és clar, però falta que t'estiguin escoltant aquell dimarts.
En aquell moment,
en
clar.
En aquell moment, no?
Clar, clar, clar.
I llavors, el que els diria a qualsevol persona que pugui estar interessat és que es passin per la vinoteca, la plaça Mercat, o es passin per les Tries, al local de Pi Bernat, i que demanin, doncs, una fitxa, doncs, per donar les seves dades, i nosaltres avisem, doncs, a tothom, doncs, que està interessat en aquests temes, doncs, quan hi ha un acte, doncs, de que se'n puguin assabentar. Total, és donar el telèfon mòbil i un correu electrònic. I, no, i aviso, no som d'aquells pesats que estem enviant, jo que diuen, publicitat o propaganda.
Cada dos per tres.
Cada dos,
sí,
per tres. No, no, com a molt, un correu o dos, o el mes, si acaben siguent. Per dir una cosa, portem mesos que no n'enviem ni un, perquè ja he explicat que per altres motius, doncs, no hem pogut fer tastos aquests últims mesos, no? Doncs, bueno, que no pateixin, vull dir, el problema no és aquest. El que important és que la gent ho acabi sabent i estigui informada. Evidentment, els tastos que farem, per desgràcia, serà molt difícil poder fer un tast com aquest que estic, tinc ganes d'explicar una mica per sobre, no? Però, bueno, al final seran aproximacions. Per què dic que serà difícil? Perquè, evidentment, és molt difícil portar aquí a Olot 10 cellers de Ribera del Duero, portar els 10 enòlegs aquí i tenir 10-20 d'aquest nivell, doncs, a la vegada, no?
Ah.
Per lògica, però, bueno, ens podem emocionar també amb coses més modestes, però realment també molt, molt importants, no?
Escolta, d'aquest 10 magnífics que varen presentar en aquest tast que tu varen fer, n'havies tastat algun ja o no?
Sí, algun el havia tastat. El que canvia una mica, és a dir, per exemple, hem de pensar una cosa, Ribera del Duero, per posar-nos en situació, i què és la Ribera del Duero, no? A part de que és una regió amplíssima, amb molts de, que abarca 3 o 4 províncies, amb molts de quilòmetres d'extensió, té un sol especial, que és que són vins que pràcticament podríem dir que són d'altura. Mm-hmm. És a dir, l'alçada de l'ADO està entre els 600-700 metres fins a 1.000 metres d'alçada. 1.000 metres, doncs, hi ha, doncs, alguns vins, alguns ja n'hem parlat aquí alguna vegada, per exemple, el de Vetusta, hi ha el Carrascalón, un gran vi, un gran reserva de Ribera del Duero, que està fet, la brema està fet amb una vinya a 1.000 metres d'alçada justos, no? A part d'això, hi ha 7.418 viticultors, i d'aquests hi ha 325 cellers. Què vol dir això? Que hi ha molts de cellers que estan comprant els raïms a pagesos que només fan de viticultors. Uh-huh. I ho important, que es guanyen bé la vida. És a dir, una cosa que s'està fent bé a la Ribera del Duero, ara, precisament, la pagesia està de notícia,
sí,
no?
Sí, senyor.
Que el pagès, doncs, s'ha de poder guanyar la vida honradament. La gent que treballa, doncs, ens hem de poder guanyar la vida honradament. Una de les maneres en què la pagesia, dels pocs conreus que encara es guanya la vida, és amb la vinya. Per què? Perquè els cellers, si el celler vol fer vi i el vol fer doncs, amb una qualitat realment doncs, de qualitat bona, amb una alta qualitat, necessita raïm en molt bones condicions, necessita raïm amb un nivell d'acidesa, amb un nivell de sucres doncs, determinat, i això només es pot aconseguir si el conreu està ben fet, si se segueix la tècnica que s'ha de seguir, si es fa la poda que s'ha de fer, i bueno, que hem d'anar a buscar, que es vagi a buscar aquesta qualitat i que no es vagi a buscar la quantitat. Uh-huh. I llavors què passa? Quan anem a buscar la qualitat i no la quantitat, què implica això? Que ho has de pagar bé. Perquè si tu al pagès li dius, no, jo vull el raïm, però el vull amb aquest nivell d'acidesa, el vull amb aquest nivell de sucre, i te'l pago malament, el pagès et dirà, sí, home, jo el que he de fer és produir quilos i paga'm el com puguis i a veure si me'n surto. No. Jo vull aquest nivell d'acidesa, vull aquest nivell de sucres, però te'l pagaré a tant el quilo. I te'l pagaré molt bé, oh, carai. A tant el quilo vol dir que el quilo de raïm es pot arribar a pagar a 3 euros i mig, a 4 euros, a 4 euros i mig el quilo, uh-huh. Que és un nivell, és un preus que el pagès es pot guanyar la vida i el celler ja li interessa pagar aquest bon preu perquè gràcies a tenir aquest raïm amb molt, molt bona qualitat podrà treure uns molt bons vins, que tots aquests vins, evidentment, valdran el que tindran que valguer. Ja, ja. I és lògic que valguin el que han de valguer, perquè el raïm també l'han pagat el preu que l'han pagat. Ja. Això ho hem d'entendre, per això ho dic moltes vegades, es pot fer, carai, un gran vi a l'ampolla de 3 euros, impossible que sigui un gran vi. Perquè a quin preu hem pagat el raïm? O és que tenim el pagès esclavitzat i està treballant com un esclau a canvi de res? Mm-hmm. No ens enganyem. Les coses, i ara aquests dies, els pagesos precisament s'estan queixant d'això, i quan anem al supermercat, quan anem a comprar, les nostres accions fan que al món hi passin coses. I si nosaltres acceptem segons quins productes, a segons quins preus, hem de pensar a darrere què hi ha. I a darrere només poden veure dues coses. Els productes que valen molt pocs diners, o són dolents, i molt dolents, i per això valen
tan
pocs diners, però són molt cars, o a darrere s'està esclavitzant algú i a algú se li està pagant molt malament la seva matèria prima perquè pugui sortir aquell preu. I llavors és impossible fer un gran vi pagant misèries. És a dir, si el pagès s'ha de guanyar la vida, que estàvem, no vull tornar-ho a repetir, doncs se li ha de pagar el que toca. Doncs això és el que s'està fent al Ribera del Duero. A Ribera del Duero s'estan traient grans vins, per què? Perquè la vinya es treballa molt i molt bé. Uh-huh. I és el peix que es mossega la cua. I això, portat a l'excel·lència, porta que, al final, un Ribera del Duero ja comença a ser sinònim de vida qualitat. I estem parlant dels 10 magnífics i hem dit que hi havia 325 cellers. Vol dir que en queden 315. Què vol dir? Que els altres 315 no són bons? No, ni molt menys. És a dir, dintre aquests 315 hi ha grans cellers i grans vins. El que passa que acabes escollint, per el que sigui, els 10 millors, no?
Es podria dir que, per exemple, aquesta denominació d'origen a la Ribera de Duero és la millor que hi ha en aquests moments a l'estat espanyol o no?
Això és l'eterna... És clar, aquí no ens posaríem d'acord, no? Llavors aquí entren ja les opinions personals. Amb una cosa que segurament ens posaríem d'acord seria que hi ha tres grans DOs en aquests moments a l'estat espanyol. Jo crec que aquí trobaríem un percentatge de gent elevada que diríem, va, fins aquí ens podem posar d'acord, que serien uh-huh. Ribera del Duero, Rioja i Priorat. Uh-huh. Serien les tres grans regions on hi ha també i coincideixen amb les tres grans regions on hi ha els grans vins. Que, evidentment, amb totes les excepcions que calguin,
ja,
no?
Ja,
perquè
ja, ja.
És molt complexa, no? Llavors, partint d'aquí, quina és la millor? Aquí doncs, ja entraríem en el moment de la dubte, no? Jo suposo que et donaré la meva opinió personal. La meva opinió personal és que Ribera del Duero és és la millor regió d'Espanya en quant a vins. I em sap greu, perquè sóc català i m'agradaria que fos el Priorat, no?
Ja, ja, ja.
Però considero que la Ribera del Duero té coses que el Priorat... Tot i que al Priorat es fan grans vins, espectaculars vins, però si ho posem tot en una balança i mirem tot el que surt del Priorat i tot el que surt de la Ribera del Duero, uh-huh. La Ribera del Duero s'estan fent coses que són úniques, exclusives i que al Priorat no hi són. No? I entre aquestes coses úniques, i bé, doncs, quedaria la Rioja, que la Rioja té el gran nom i poder és la que té a nivell mundial, poder és la que té més denominació, més coneguda.
La més coneguda, sí.
Però per mi la Rioja té un gran hàndicap, que és que s'han fet coses molt mal fetes. S'han fet coses molt mal fetes i fa que, tot i que té cellers espectaculars i cellers que ho fan molt i molt bé, com que estem mirant un conjunt, i dintre d'aquest conjunt hi ha hagut gent que ho està fent molt malament i encara ho està fent malament, els hi fa baixar una mica, doncs, quan fas la valoració, dius, home, sí, Rioja molt bé, però esclar, és que hi ha coses insufribles i que no s'aguanten per enlloc, no? Mm. I a la Ribera del Duero, el que té molt bo, que poder li faltaria, doncs, al Priorat, seria uns cellers amb unes elaboracions de criances molt i molt llargues, coses que el Priorat no... També per filosofia de D.O., però fa que són uns vins molt i molt especials, amb unes guardes molt i molt llargues i molt, molt especials, molt apreciades a nivell internacional, que això hi seran al Ribera del Duero i no les trobarem en el Priorat, o no les trobarem en tanta quantitat, eh? O en tanta qualitat.
Escolta'm, quantes persones hi havien fent aquest tast? Éreu pocs, éreu molts? O...
La sala estava totalment plena, era la sala princesa de la Fira de Montjuïc, uh-huh. i érem un centenar de persones.
Oh, Déu-n'hi-do.
Un centenar de persones com a tastadors, entenem, eh?
Ja.
I llavors hi havia, bueno, part dels organitzadors i els deu enòlegs del celler... I es va quedar gent al carrer, molta gent es va quedar al carrer, fins i tot el mateix dia, 5 minuts abans, encara hi havia gent allà preguntant, escolta, que puc entrar, que d'això? Diu, no, perdoni, diu, això fa setmanes que està ple i no es pot entrar, no? En Ramon Francàs, que era el que dirigia el tast, la primera cosa que va comentar, va dir, avui ens trobem aquí, ens trobem un centenar de persones aquí, a fer un acte que recordarem tota la vida.
I
tu t'escoltes allò, dius, clar, i al final és que quan acabes dius, doncs sí, és que el recordaràs tota la vida. És aquelles coses que passen un cop i és molt difícil de que tornin a passar. Per això el recordaràs tota la vida, no? Mm. Allò, aquella pell de gallina, aquesta pell de gallina que se't produeix més d'una vegada. Per què? Perquè estàs provant una cosa que t'està emocionant, una cosa diferent, una cosa que és molt difícil de tornar-ho a provar. Així és continuat, no? Què varen provar? Va, anem de dret al gra, no? Van provar diferents coses. No parlaré de tots 10, parlaré dels que em varen emocionar més, no? Jo tinc el catàleg aquí, el catàleg de cates, que vaig anar fent les meves anotacions. El tercer que varen provar era una del celler Tomàs Postigo, el vi es deia així, Tomàs Postigo, del 2018, una vinificació integral, un vi ecològic, un vi en què se n'han fet 1.592 ampolles.
Només.
Això és una altra cosa que fa també difícil de repetir aquests actes, perquè eren coses molt i molt exclusives, i llavors dius, home, i això per què es fa? Diu, al final, ho important és que Tomàs Postigo, quan fa un vi, el fa bé. I tu provaràs aquest, però és que provaràs un dels vins que són més senzills de trobar i realment iràs a trobar un vi semblant. Uh-huh. Realment que va fer diferent aquest vi és que és un vi amb 15 graus d'alcohol, però fet amb tempranillo, que és la tinta fina, diguem-ne com vulguem, que és la gran varietat, doncs, que es fan els vins a la Ribera del Duero, però amb una mica de Cabernet Sauvignon, una mica de Merlot i una mica de Malbec, no? Ho espectacular era que era fruita. Mm-hmm. És a dir, un vi molt i molt afruitat, molta fruita, del 2018, amb una criança, però... Ho realment espectacular és com s'aconsegueix un vi tan arrodonit, molt i molt rodó, però amb molta, molta fruita. Que, és a dir, un vi que semblava jove, i tu veies que no era jove perquè era impossible aquell arrodoniment, però com podia ser aquella criança, aquella mica de fusta que s'hi notava, però tan jove, amb tanta fruita, no? Mm-hmm. Això és dificilíssim d'aconseguir, dificilíssim d'aconseguir. I aquesta gent, doncs, ho varen aconseguir, no? Un altre vi que es va provar, doncs, va ser una Alto, de Mariano García. Mariano García és l'enòleg que durant molts d'anys, durant més de 30 anys, era l'enòleg de Vega Sicília, uh-huh. que va portar Vega Sicília on està ara i el va encombrar a nivell internacional. Mariano García, per coses de la vida, suposo que també s'ha d'anar canviant, doncs va marxar de Vega Sicília, va muntar el propi celler, i Botes va estar aquí a Alto i es va provar aquí a la Barcelona Wine Week el 20 aniversari. El 20 aniversari és un vi especial que han fet, que només n'han fet 450 ampolles.
Encara també menys.
Difícil d'aconseguir, uh-huh. però un cupatge de les anyades 2016, 2017 i 2018. És a dir, tenien una mica de cada d'aquestes tres anyades, es va buscar el millor de cada anyada i s'ha fet un cupatge, doncs, que se li ha dit el 20 aniversari, el 20 aniversari del celler, un ensamblatge de tres vins, no? També un vi rodó, espectacular, molt difícil de poder aconseguir tornar a veure un 20 aniversari, però ho important que és que a Alto és un celler, doncs, que quan elabora molt bé, i ja en els Altos, doncs, el 2020, el 2021, que estan a la venda i són espectaculars. Potser no arribaran al nivell d'arrodoniment i perfecció d'aquest 20 aniversari, però realment, doncs, estan molt, molt, molt a la vora. Uh-huh. Pago de los Capellanes, tres quarts d'ho mateix, un vi que tots hem sentit a parlar. Van provar el Parcela del Picón, 3.724 ampolles, 15,5 graus d'alcohol, realment, és a dir, ratllant els límits de la legalitat, no? Molta fruita, tot i que té fusta, però és un 2019, però també molta fruita a part de la fusta, molt bona guarda, i al final això de la fusta és important perquè és la tendència que hi ha actualment, és a dir, cada dia tant a la Ribera del Duero com a la Rioja, com al Priorat, és a dir, una tendència general a nivell internacional, uh-huh. és que cada dia la fusta es noti menys, és a dir, evidentment la criança en fusta hi ha de ser, però ho important és que la criança en fusta el que ha de fer és arrodonir el vi, però s'ha de mantenir la fruita. S'ha de veure que el vi ve del raïm, i el raïm és fruita, i aquesta fruita s'ha de mantenir. Això és molt difícil d'aconseguir. Un senzill és que el vi tingui gust de fusta. Això és molt i molt senzill. No? Si vols, algun dia en parlarem de com es pot fer que un vi tingui molta fusta, sembla que tingui molta criança, sigui molt dolent, però bueno, això és una altra, ara
és una altra història,
no ens anem per aquí perquè ens hi faríem mal ara, ja en parlarem algun dia. Doncs la tendència està en que cada dia, doncs, les criances siguin llargues però la fusta es noti poc. Mm-hmm. Una de les maneres, doncs, que s'està aconseguint això, doncs, és, per exemple, les botes. Cada dia la bota de 225 litres, que és la tradicional, la que tots hem vist,
sí, sí.
que és la bota aquesta tradicional, que normalment està moltes vegades a les portes d'un bar, doncs, per fer un mica de tapes o qual d'això, mm-hmm. aquest tipus de bota, jo són 225 litres. Doncs aquesta bota cada dia s'està utilitzant menys, perquè el contacte del vi amb la fusta, si tu fas servir una bota més grossa, per la mateixa quantitat de líquid hi ha menys contacte amb la fusta, i per això s'estan fent servir, doncs, botes de 300, de 400 litres, fudres, doncs, de 500 i 600 litres, o fins i tot més grans, de 1.000 i escaig de litres, no? Perquè amb el mateix, amb més quantitat de vi, hi ha molt menys contacte amb la fusta, ja s'entén, no?
Clar.
I quan més gros el facis, la fusta és la que és, però la quantitat de vi que hi ha dins és molta més. Mm-hmm. Vol dir que, al final, a menys contacte amb fusta, menys gust de menys fusta, gust de fusta, no? I és la tendència, doncs, que cada dia més, doncs, s'està doncs,
portant a terme,
portant a terme, no?
Miquel, no ens queda gaire res. És que ja ens queda, hem passat del temps.
Bueno, me queda només deixa'm acabar.
Deixa'm
acabar amb l'últim, no?
Però només vull que em diguis el que més em va agradar de tot.
Doncs és el que em queda per dir. És aquest, no? És a dir, encara me quedava un altre, me quedava un al Pesos de Jesús Sastre, però passem-ho de llarg, i el que em va agradar més, i no voldria que semblés dir, bueno, és clar, ara tu te'n vas, com que és el que val més diners, dic, no, però és que la realitat, jo el tast el vaig fer en tota honradesa, els vaig anar puntuant, els vaig anar puntuant, vaig anar des d'un 7,5, a mi em va semblar que em va agradar menys, fins a un 9,5 que vaig puntuar amb aquest. El 10 costa molt de donar, no? I és el Vega Sicilia Reserva Especial. Vega Sicilia Reserva Especial, edició 2024, un vi que encara no està a la venda, és a dir, que el varen treure per la fira i ara sortirà, doncs, a la venda crata general per tothom, i és un cupatge de tres anyades, 2010, 2011 i 2012. El 2010 li donava, són tres anyades molt diferents,
sí.
El 2010 li donava el caràcter, el 2011 li donava la sutilesa i el 2012 la frescura. La frescura, això que dèiem ara, del raïm i de la fruita. La combinació de les tres anyades, què buscaven? Ells buscaven la perfecció. T'asseguro jo que la varen aconseguir, perfecta.
Moltes ampolles d'aquest o no?
D'aquest estem parlant de 18.288 ampolles.
Hi ha unes miques més, però tampoc és una cosa exagerada.
Estem parlant de Vega Sicilia. Aquestes 18.000 ampolles serà feina àrdua d'aconseguir alguna. I l'aconseguirem, és que pensa que són 18.000 ampolles per tot el món.
No, ja.
Vega Sicilia és el gran vi que es ven a nivell internacional. És el vi més conegut internacionalment que es fa a Espanya. No? Si 18.000 ampolles no són res. Hi ha una cosa que hi havia allà a la CAT, al tas aquest, que érem 100 persones, entre ells hi havia un que es feia veure molt diferent pel tipus de per la pell que tenia, que era xinès, no?
Sí.
I es va passar l'estona del tast sense provar una copa, amb el mòbil gravant tot l'acte, no? Quan va acabar, havia vist fer quatre preguntes, ell va aixecar el dit i diu, oh, jo soy chino i he gravado tota la d'això perquè estava molt interessat, i va venir com a disculpar-se de que no havia provat res, però aquell un que li interessava, doncs, saber molt bé de què estàvem parlant, quan arribés a la Xina ja els aprovaria i ja els compraria. Vol dir que aquest xino, alguna d'aquestes ampolles també s'aniran cap a la Xina. Per aquest i per alguns altres. Vull dir, és un dels grans compradors internacionals de vi que hi ha al món.
Ara potser era el missatger d'un altre d'allà que vés a saber qui és no? I que era el que li portava, doncs, tota aquesta conferència i tot aquest acte perquè el provés després tranquil·lament a casa seva.
Està clar.
Molt bé, sí, com sigui, avui hem tingut amb nosaltres en Miquel Fluvià, que ha vingut entusiasmat d'aquesta Barcelona Wine Week i sobretot d'aquest tast que ens ha explicat amb pèls i senyals tots els detalls i alhora també, sobretot, d'aquests vins fantàstics, aquests 10 fantàstics que hem tingut, doncs, avui com a protagonistes.
Miquel. I que això, molts d'aquests vins els tenim a la vinoteca, els tenim allà baix a les Tries a Pi Bernat, i que no és tan difícil, doncs, nosaltres, doncs, donar-nos, doncs, un homenatge i poder-los anar provant, doncs, al llarg, doncs, de la nostra vida, i que no s'han de fer tots de cop.
Sí, escolta'm. El xinès a lo millor ho feia tot de cop, com dius tu, nosaltres ho vam fer de mica en mica, si anem a la biblioteca. Sí. Miquel Fluvià, moltes gràcies. Que tinguis bona setmana.
Bona setmana, a reveure.
A la plaça Mercat d'Olot, la vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La vinoteca Venda i Tast.